Ràdio Vilafranca. Bon dia, tot i que és rúfol, benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 25 d'abril de 2025. Avui fem un cap i cua amb el dia i amb l'any. Sabem que aquesta setmana ha costat, tot i que ha estat més curta, de 4 dies ha estat molt intensa, tornada de Setmana Santa, al cap de 2 dies Sant Jordi, però ja som aquí, ja hem arribat a divendres, a les portes del cap de setmana. I nosaltres us acompanyem en aquesta recta final des d'ara i fins les 12. Des de Ràdio Vilafranca i en nom de tot l'equip us saludem Toni Olivella a les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Sílvia Delgado. I al sumari us expliquem com sonarà aquest Penedès en xarxa d'avui divendres. D'aquí uns instants sabem que l'esteu esperant la previsió meteorològica del cap de setmana perquè sembla que hi ha pluja, aviam quan i on caurà el Penedès. Ens ho explica bé el Marc Paredes en uns minuts. I pels vols d'un quart de 10 als esports del divendres amb una prèvia mini reduïda del més destacat del cap de setmana i una entrevista avui amb Pau Romagosa, l'entrenador del Torrelavit d'hoquei patins. A 2:15, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el primer flash informatiu d'aquest divendres. Seran 2:15 quan podrem saludar la Clara Cols, que ens portarà recomanacions teatreres. Els dies previs a Sant Jordi, les setmanes prèvies a Sant Jordi, hi ha hagut una pluja de presentacions arreu del Penedès i encara continuen i nosaltres ens en fem ressò. Així que a les 10:06, a l'entrevista, us parlem del llibre que es presenta avui mateix, Olèrdola entre ibers i romans, de l'Aitor Aguirre Bengoa. A 2:15, 5 minuts, que cedim als serveis informatius perquè ens expliquin com va aquest matí de divendres a les nostres comarques. D'atur, de prestacions, de les diferents modalitats de la jubilació, de la restricció de la jornada laboral, que finalment sembla que s'aprova dimarts. De tot plegat en parlem a partir de 2:15, 5:06, 11, al món del treball amb l'assessor laboralista Miquel Rosso. A les 11:06, puntualment, el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca ens comentarà les estrenes destacades de la cartellera cinematogràfica. A 11:45, de nou 5 minuts per actualitzar-nos, per saber com va acabant aquest divendres 25 d'abril a l'Alt i al Baix Penedès. Serà el darrer flash del dia. I per acabar, un parell de propostes a l'agenda al detall, totes dues per aquest cap de setmana. D'una banda, la 12a Fira Modernista de l'Arbós, de la qual en parlarem amb l'Alfons Ribas, regidor de Promoció Econòmica i Turisme. I de l'altra, la tradicional cantada de caramelles vilafranquina, que arriba a la 55a edició i que tindrà lloc aquesta tarda, 6:45, a la plaça de Sant Joan. Parlarem amb dues colles que hi participaran, els Tornavisos i la coral La Violeta de Sant Pere de Riudebitlles.
El temps.
Som a les portes del cap de setmana, hi ha ganes de fer moltes activitats, sobretot a l'aire lliure, i neguiteja si ha de ploure, quan i com ho farà. Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem aquest divendres amb un temps força estable. De fet, mantenim aquesta mateixa dinàmica de cel assolellat, amb alguns núvols i temperatures que ara a primera hora encara són relativament suaus, per tant, no tenim una sensació de fresca ni molt menys accentuada. I de cara a aquesta tarda de divendres mantindrem aquest cel parcialment assolellat, amb alguns núvols, temperatures que novament aquest migdia superaran aquests 20 graus de temperatura a bona part del Penedès, per tant, sensació primaveral, amb calor, amb certa calor. Però atenció, perquè a partir de demà tenim un petit canvi de temps que arribarà en especial de cara a la tarda, al matí. Tindrem forces nuvolades, amb algunes primeres precipitacions que ja podrien afectar cap a la comarca de l'Anoia, per tant, cap a l'extrem nord del Penedès. En conjunt seran intermitents i no massa abundants, i notarem que les temperatures tendiran a baixar, en especial les màximes, i serà la tarda quan l'ambient es mantindrà una miqueta més fresc, perquè veurem que no arribarem a aquests 20 graus de temperatura, o si més no, costarà d'arribar, i amb les precipitacions que ja tendiran a estendre's a molts més punts del Penedès. Creiem que a la costa en quedaríem una miqueta més al marge, però pel que fa a l'interior de l'Alt Penedès i també de l'Anoia, les pluges podrien ser doncs, força generals, no pas abundants, i també serien de caràcter intermitent. Serà sobretot a partir del vespre, quan els mapes ens apunten la probabilitat de pluja més elevada. Són aquestes situacions típiques de primavera, insistim, no són pluges ni molt menys intenses ni tampoc abundants. I ja de cara a diumenge tindrem un cel molt més estable, potser a primera hora, amb la resta d'algunes precipitacions, molt puntuals, molt anecdòtiques i també molt residuals, i de cara al migdia doncs, el cel ja tendirà a destapar-se, tindrem moltes més clarianes, temperatures en conjunt que tendiran a pujar, i de cara a inicis de la setmana vinent també mantindrem aquesta tendència de cel ja molt més assolellat i temperatures que també tendiran a pujar. Això és tot, bon cap de setmana.
Els esports.
És divendres i després de la previsió meteorològica tenim cita amb els esports. Són uns minuts on us apropem els partits més destacats només del cap de setmana penedesenc i una conversa que avui serà amb Pau Romagosa, l'entrenador del Torrelavit d'hoquei patins. Abans d'aquesta entrevista, però, desgranem la prèvia amb l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com comentes, arrenquem ja aquesta prèvia esportiva i ho fem amb el futbol. I és que el Vilafranca rebrà diumenge el Lloret a les 12 del migdia en la 27a jornada de la Lliga Elite. I ja en hoquei patins, aquest cap de setmana es reprèn l'hoquei Lliga amb la disputa de la 25a jornada, diumenge i en horari unificat a les 4:10 de la tarda. El Vilafranca ja ha descendit, rebrà la visita del líder, el Barça, i s'acomiadarà així de la seva afició en l'últim partit de la temporada a casa. Últim partit també a casa del Noia i del Calafell, que buscaran el mateix, guanyar per acabar la fase regular en la millor posició possible de cara als play-offs pel títol de Lliga. El Noia rebrà el Sant Just i el Calafell l'Alpicat, dos equips que, de fet, juguen la permanència o la disputa del play-off de descens. I encara en hoquei patins, el Vendrell disputarà aquest cap de setmana la 20a jornada de l'Hockey Lliga Plata Nord. Ho farà demà visitant el Xum a 6:45 de la tarda. I com avançàvem en la introducció, avui dedicarem la nostra entrevista a conversar amb Pau Romagosa, del Torrelavit d'hoquei. Per això anem ja fins a Ràdio Vilafranca, on ens espera l'Eric Guijarro. Eric, molt bon dia.
Bon dia, reprenem El Penedès en xarxa, la ronda de protagonistes que anem fent setmanalment amb l'espai de l'entrevista el divendres en la prèvia esportiva del cap de setmana. Recordem que venim de la Setmana Santa, per tant, aturada competitiva, però encara seguim recollint algun dels fruits que ja ens està deixant aquest final de temporada pel que fa a èxits esportius o bons resultats que estan aconseguint alguns equips de la comarca. I pel que fa als últims dies, doncs seguim parlant d'aquest ascens ja matemàtic del conjunt del Torrelavit de Tercera Catalana, que ara ja podem dir que és nou equip de segona. I per comentar-ho, saludem a l'entrenador de l'equip, en Pau Romagosa. Pau, què tal? Bon dia.
Hola, bones, què tal?
Bé, primer de tot, felicitats per aquesta fita, no? Aquest ascens ja matemàtic. Bé, ho parlàvem fa uns mesos, a principi de temporada, que una mica doncs, l'objectiu era aquest, no? Passar aquesta temporada una mica de tràmit aquí a tercera i aconseguir aquest ascens a segona, que bé, doncs ja després d'aquesta temporada que heu estat comandant la categoria, doncs ja ara ja està confirmat aquest pas.
Sí, sí. Bueno, gràcies. Bueno, al final l'objectiu era una miqueta aquest, a part de passar-ho bé i disfrutar una miqueta amb els amics, doncs això, intentar pujar al màxim damunt, i res, mira, doncs, a falta de... No sé si queden tres jornades, em sembla, doncs ja ho tenim.
Es podria dir allò de... Heu fet pinya i aquests tòpics, no? Però, vaja, al final això ja venia fet de casa, perquè és el que dèiem, no? Un grup d'amics, ja gent d'hoquei, de tota la vida, i que al final doncs, heu tirat endavant aquest projecte de senyora Torrelavit, i de moment aquests mesos doncs, està sent genial, no? A més, la gent està acompanyant. Cada divendres que jugàveu aquí a casa hi havia parròquia.
Sí, sí. Bueno, al final el que deies, no? Que bueno, la pinya ja la portàvem feta de fa molts anys, perquè ens coneixem tots moltíssim, i som, bueno, de fet, ens entenem potser millor fora que dintre la pista. I res, això, els divendres, entre amics, que nosaltres dèiem, bueno, només vindran els amics, la família, no sé què, doncs al final acaba venint gent de Torrelavit, gent de fora de Torrelavit, però que ens ve a veure, que no coneixem, entre cometes, no som pròxims a nosaltres, però que venen igualment a veure el partit, i sobretot gent de Torrelavit que no tenen res a fer un divendres a la nit, no tenen res a fer millor que venir-nos a veure nosaltres. I això està molt bé perquè estem omplint bastant... Mira, és petit el pavelló, no? però estem quasi omplint.
També era un dels objectius, no? Fer caliu d'hoquei al poble de Torrelavit. Després ho comentarem, també a nivell de base era un dels temes que vam parlar en el seu moment, no? Que en aquest sentit doncs, Torrelavit fes una passa endavant.
Sí, bueno, a veure, al final també venen nens allà a veure el partit i tot això. Sí que és veritat que els nens que venen ja estan jugant altres equips, però bueno, al final una miqueta la idea era aquesta de buscar una miqueta de hockey, que la gent es torni a animar i no allà a curt plaç, sinó que a llarg plaç pues, puguem muntar una bona base al Torrelavit i tornar, no? Que just l'any que nosaltres entrem, aquest any, va marxar l'últim equip, o sigui que ens quedaven sense hockey, ja torna la vida. Llavors, pues, amb aquest projecte, a veure si s'anima la gent i fent cosetes perquè la base comenci un altre cop a funcionar.
Diríem que una mica s'han sentat les primeres bases en aquesta temporada, que a nivell competitiu per vosaltres sí que ha estat una mica més de tràmit, de passar-ho bé, de gaudir de l'hoquei. L'any que ve a segona, potser això ja... es posa una miqueta més complicat.
Bueno, tenim jugadors... Bueno, la majoria de jugadors són molt bons, vull dir que tenim jugadors que han jugat a alt nivell i pues, podem competir igual. No serà fàcil, tampoc, l'any que ve. També et diré que encara hem d'acabar fer una reunió i decidir com funcionarà l'any que ve, perquè això ho decidim entre tots. I a veure com ho volem fer anar, però no ho volem fer anar. Però bueno, segur que competirem igual, no sé si hi ha l'objectiu quin serà, perquè l'objectiu també el ficarem nosaltres, al moment encara no hem parlat, però bueno, ja veurem com va.
Quan vam parlar a principi de temporada, vam parlar també d'aquest tema de fer club, no? de fer ressorgir a l'hoquei a Torrelavit. Una mica de cara a l'any vinent també es planteja doncs, que hi hagi més equips de base, que això vagi a l'alça, o de moment s'ha de veure?
Bueno, una de les coses que teníem pensades per aquest any, l'únic que encara no, o sigui, no hem ficat en marxa, però era fer, per exemple, en comptes de fer els partits el divendres a la nit, algun partit fer-lo el diumenge o fer-lo el mateix dissabte a la tarda, i abans doncs, animar la gent que vingui a patinar. L'únic que aquest any, entre que, bueno, 50.000 coses i tot, doncs encara no ho hem pogut posar en marxa, però sí que és veritat que una de les coses que teníem en ment és intentar que el jovent de Torrelavit pues, es torni a enganxar a la base de Torrelavit. No, com he dit, era llarg termini, o sigui, no volíem aquest any justament, perquè nosaltres ja teníem prou de feina també en crear l'equip i fer que tot funcionés, però un cop ja tinguem tot una miqueta més establert, pues, ja buscarem idees perquè la gent s'apunti una miqueta més.
La veritat és que tot aquest seguiment, no, que hi ha de l'equip o que hi ha hagut aquesta temporada també una mica s'ha picat pedra, no? Perquè al cap i a la fi també per xarxes heu estat força actius. Avui dia això és important i també amb un toc diferent, no? Amb certa gràcia, fins i tot donant premis a MVP al final de cada partit a un dels vostres jugadors, no? Que al final que us heu treballat, no? No és només a jugar el partit i ja està.
Sí, bueno, és que al final era una mica d'això, perquè tercera catalana, o sigui, ara tiraré una miqueta de merda als periodistes, però clar, qui mira tercera catalana? O sigui, no, o sigui, com a molt passen els resultats, llavors clar, ens havíem de fer una miqueta més visibles, i nosaltres havíem parlat amb les marques, havíem parlat amb els patrocinadors, i això, és clar, nosaltres els dèiem, hòstia, Com podem fer que es vegi tot això? Doncs amb temes xarxes socials i bueno, per aquí hem anat una miqueta, ja que de l'altra manera, doncs, en tercera catalana, com et dic, qui mirarà els resultats? Qui mirarà l'Instagram del Torrelavit, saps? Llavors, d'aquesta manera, doncs, amb un to més divertit, amb vídeos, amb fotos, doncs amb l'Envy Pack, per exemple, que li donem, que ens van fer a Cartonatges Font, ens va fer com un trofeu, doncs així, doncs, com a mínim, donem una miqueta més d'alegria als posts.
No, la veritat és que fa goig, veure el vostre Instagram, perquè, vaja, és això, activitat constant, i sobretot els dies del partit, doncs sempre em caliu. Ho deies, ara us queden 4 partits, no?, per acabar. Ja està doncs, aquest ascens matemàtic, per tant, tot decidit, una mica ja doncs, acabar la temporada, tancar aquest curs que ha estat perfecte, no?, per vosaltres, i ja el que deies, no?, ja planificar l'any que ve, a veure com serà, que de moment doncs, sí que és una mica incògnita, a veure com anirà tot plegat, no?
Sí, com et deia, ara 4 partits ja, no sé si jo en contra gent de dalt, el Ribes, que va segon o tercer ara, ve l'Alcañiz, que el dia de l'Alcañiz muntarem una bona festa d'ascens, això sí que en sabem, de muntar una bona festa d'ascens, està tothom convidat que vulgui venir. Després Vilafranca i Noia, o sigui que queden gent de posicions de dalt, vull dir que no serà fàcil tampoc. Tot i així ja anem una miqueta més relaxats, els entrenos ja comencen a ser una miqueta més així i per la temporada que ve, com he dit, doncs encara ho hem de parlar una miqueta perquè bueno, hem de saber una miqueta el rumb que volem agafar entre tots i discutir-ho com ho hem muntat tot entre tots, doncs decidim també entre tots el rumb de l'equip l'any que ve.
Doncs queda dit, també aquest partit contra l'Alcañiz, no? Em deies...
El dia 10.
El dia 10. Doncs dia gran aquest i veurem el que ens munteu. Ja estarem atents també a les vostres xarxes.
Sí, és una llàstima també perquè justament ens ha agafat amb el fin dia de la Lliga Europea. I justament ens coincideix, però bueno... Ja ficarem una pantalla enorme, qui vulgui veure el Noia i el Benfica, ficarem una pantalla enorme allà i res, ja, tothom que vulgui venir està convidadíssim.
És per això una mica, no?, l'hora que comença el partit a la 1, també?
Bueno, volíem fer el partit a la una perquè volíem muntar una miqueta festeta després, a la tarda, i no a la nit, saps? Perquè així podem allargar una miqueta més i fer-ho durant la tarda, no estar-nos fins a les 5 del matí, que ja la gent comença a ser una miqueta gran i l'endemà ja no servim per res.
Doncs, Pau, escolta, a tu i a tot l'equip i a Torrelavit en general, enhorabona per aquesta temporada, per aquest ascens, perquè hagueu gaudit, no?, de l'hoquei, i sobretot que aquesta aventura continuï i que, doncs, l'hoquei a Torrelavit segueixi viu. I res, ja ens anotem aquest dia 10 al calendari per aquesta festa de l'ascens.
Moltes gràcies a tu, perquè ja em vas trucar al principi, tu eres al final, sí que quan he dit abans que qui s'interessaria per la tercera catalana, no em referia a tu, eh?
No m'ho prenc personal. Pau, sempre és un gust parlar amb tu, que vagi molt bé, gràcies.
Vinga, moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Penedès en xarxa.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que un espurna.
Posem color i espurnes aquest dia gris amb el qual ens hem llevat a càrrec de Stay Homes i Figaflowers.
Deixar de fumar, d'intentar agradar-li a gent que m'és igual, que ho tinc pendent, però estic content. Suposo que ningú pot estar sempre al 100%.
Pels somnis, dinosaures, dinotar-se em fa l'estat de vereno, vereno, ja que estic vereno. Estic regant les plantes, meteorits i top als aire, vereno, vereno, la pressa és vereno.
No serem mai ningú, la llum al fons del pou brilla més que una espurna.
I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda.
Sóc feliç així. Tot i que els somnis són bonics, quan ens anem fent grans, tots volem ser petits. Tot i que els somnis són bonics. Les coses importants.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
Us ho dèiem ahir, Freixenet anuncia un ERO que pot afectar fins a 180 treballadors a Espanya. L'expedient de regulació d'ocupació suposarà un 24% del total dels empleats del grup al país. Segons l'empresa, afectarà el grup Freixenet i Segura Viudes i deixarà fora la divisió comercial. Freixenet justifica la mesura per reestructurar les seves operacions de producció, ja que la sequera empesa el sector del cava a una crisi sense precedents, diuen. El comunicat apunta que la reducció de reserves i l'increment dels costos de les matèries primeres han agreujat el desequilibri entre la demanda del mercat i la sostenibilitat operativa. La plantilla actual de Freixenet està formada per prop de 740 treballadors i treballadores. L'ERO, que s'ha comunicat aquest mateix dijous als sindicats, implicaria acomiadaments i reestructuració de plantilla, una situació que l'empresa manifesta que gestionarà de la manera més sensible possible, prioritzant el suport als treballadors. Els sindicats ja han anunciat mobilitzacions que arrencaran el proper 1 de maig, coincidint amb el Dia del Treballador. I parlem precisament de la reacció d'un d'aquests sindicats, de Comissions Obreres d'Indústria i del grup Freixenet, que han rebutjat rotundament l'ERO. El sindicat considera que es tracta d'una mesura inacceptable i exigeix a l'empresa una negociació per afrontar la situació salvaguardant l'ocupació. Comissions Obreres té el 87,5% de la representació sindical del grup Freixenet i ja ha anunciat que posarà en marxa una ofensiva sindical que, com dèiem, arrencarà el proper 1 de maig. Serà durant la manifestació del Dia del Treball a Barcelona, on la plantilla de Freixenet tindrà un espai propi dins la mobilització. Des del sindicat també es fa una crida urgent al Consell Regulador del CAVA i al Ministeri d'Agricultura i es reclama que la representació dels treballadors tingui presència al Consell i en qualsevol mesa sectorial que es constitueixi en la qual es parli del present i el futur del sector del CAVA. L'Ajuntament de la Bisbal ha estat present a la tercera edició de la Fira de Formació del Baix Penedès. L'alcaldessa Agnès Ferrer i el regidor d'Ensenyament de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès, Daniel Caballero, van assistir a la inauguració de la tercera edició de la Fira de Formació del Baix Penedès, celebrada el dia 2 d'abril a l'Espai Tabaris de Coma-ruga. Aquesta fira tenia com a objectiu promocionar la formació professional i els estudis postobligatoris a la comarca. El Servei d'Ocupació Municipal Som Bisbal i va estar present amb un estand informatiu on la tècnica d'ocupació i joventut, Aranzazu Longares, va oferir informació sobre els cursos ocupacionals i els serveis d'orientació laboral que s'ofereixen al SOM. Val a dir que durant la jornada l'alcaldessa i el regidor van mantenir una conversa amb Francesc Roca, secretari de Formació Professional del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per parlar sobre la implantació de la formació professional dual al municipi. Aquesta proposta vol donar resposta a la demanda de perfils formatius com el manteniment industrial i la logística, sectors amb alta demanda entre les empreses instal·lades al territori. Aquesta fira la va organitzar l'Ajuntament del Vendrell amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Tarragona, la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. I demà arriba la mostra de maridatges singulars ad hoc a Olèrdola. Aquest és un cap de setmana d'estrena rellevant a Olèrdola en l'àmbit de la promoció econòmica i turística del municipi. Arriba la primera mostra de maridatges ad hoc d'Olèrdola, entre dissabte i diumenge, amb 6 propostes diferents de maridatges originals en espais singulars del municipi. Dissabte hi haurà esmorzar de pagès a la Masia Fontallada, cocteleria creativa amb cafès al Mirador de Sant Miquel i biquinis a Masia Torreblanca. La primera proposta de diumenge serà a la plaça Major de Moja, just davant la botiga de queviures mitjans, a les 12. Seguidament, ad hoc facilitarà un dels dos únics moments de l'any en què es podrà accedir a la Masia del Sant Sepulcre amb una visita itinerant per fer un tast de cafès i catànies. Finalment, a 6:45, la capella de Sant Joan de Viladellops serà l'escenari del tancament del cicle amb el monòlic Tra-tra-tra, de Mariona Ríos.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 2:15. Les propostes i recomanacions teatreres de la Clara Cols per aquest divendres van de dos en dos, la majoria. Clara, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Has fet aquí petites agrupacions?
Sí, sí. Ha passat tot sovint, que xafardejo la cartellera i em surten així parelles, estranyes parelles o parelles que dius, ostres, quina casualitat que... També és un clàssic, que ahir parlava amb una dramaturga, amb la Lara Díez Quintanilla, que us en parlaré avui, que perquè li vaig dir, escolta, acaba de ser mare, està amb tres o quatre coses alhora, i li deia, però com pots? I diu, és que és, hi ha un punt que és obsei tot, ara em coincideix tot, però després no tinc res. Vull dir, això també passa a vegades en aquests mons que
et
coincideix
bé, no?
Tot, sí, en poc temps, de cop coincideixen diverses coses i de cop no tens pràcticament feina. Però bueno, així s'ha d'anar surfejant.
Comencem al Teatre Tantarantana. Les dues primeres propostes passen aquí, en aquest escenari.
Sí, són propostes potents. Ja parlem tot sovint que, evidentment, doncs, el teatre, com totes les, no, les arts, vull dir que tenen diferents cares, diferents objectius, no? I a vegades hem d'anar doncs, al teatre, al cinema, per divertir-nos, per desconnectar, però per què no també a vegades per aprofundir en temes que potser no són tan amables o tan senzills, però que també podem fer servir, evidentment, les eines de l'art i concretament de les arts escèniques doncs, per representar temes més polèmics, més complicats, més de tristos durs, perquè no poder també utilitzar els escenaris per reflexionar. I us proposo dos espectacles que, a priori, doncs, ja us dic, són temes potents i punyents, però que estan expressats, fets d'una manera que penso que pot ser molt interessant i que us convido molt a això, a perdre la por a potser això, temes una miqueta més aspres, però per què no posar-los sobre l'escenari, també en un punt catàrtic, no? A vegades també, bé, inclús ja des de l'època grega hi havia la comèdia, també hi havia la tragèdia, aquell punt catàrtic de trobar-nos, de per què no plorar junts sobre segons quins temes, doncs per sortir-ne transformats, no? No tancar la porta als fantasmes, no?, que hi són, sinó afrontar-los junts, i això és també anar al teatre, no?, afrontar junts aquests temes.
I acaba sent alliberador,
d'alguna
manera. Exacte,
segur, segur. I mireu, la primera proposta més m'ha sorprès perquè és una proposta d'una companyia molt jove, una companyia que es diu Les Haven, que són un grup de noies que tenen entre 18 i 25 anys. Vaig estar buscant una miqueta d'informació d'elles i deien que Les Haven és un nom que no saben en quin idioma, no recorden en quin idioma ho van treure, però ve de ser unes les bèsties o alguns animals així salvatges, amb algun idioma que ni elles recorden. Es van agafar aquest nom i ens presenten una obra que es diu Iceberg, que parla d'un tema tan complicat i tan bèstia, no?, com és el món del suïcidi juvenil. I trobo que parlar d'aquest tema, a més des de... Bueno, elles que estan dintre d'aquesta edat, estan tan properes, doncs penso que pot ser molt interessant. No, a vegades al món adult fem nostres temes dels joves, que evidentment ens preocupen, no? Però que, clar, que en parlin ells mateixos des del seu punt de vista ho trobo molt, molt interessant. I elles doncs, ens submergeixen en aquest pertorbador món, no?, d'un tema que és dur, però que el tenim, perquè es veu que... Vaig llegir que posava que... A veure si us ho veig. Que cada 11 minuts una persona menor de 20 anys se suïcida al món.
Un menor de 20 anys.
I, ostres, és molt bèstia. Vull dir que, a veure, sí, el món és molt gran, són molts, però bé, és un tema que és interessant parlar-ne, no? I elles ho fan d'una manera, doncs, molt... Bueno, amb un llenguatge molt multidisciplinar, no? Amb dansa, amb text, projeccions audiovisuals, música techno, una miqueta per fer aquesta catarsi del 2025, no? Els grecs ho feien amb les seves tragèdies, doncs elles ho fan amb el llenguatge d'avui en dia i parlen d'això, de tot aquesta... de per què, dels motius, de què porta també, i evidentment, doncs, acaben... És la punta de l'iceberg, no? El suïcidi, si aprofundim en les aigües, doncs, trobarem, evidentment, les pressions estètiques, el món, no?, el món com la velocitat, bueno, les violències que tenim al nostre voltant i que la gent jove també pateix.
La tirania de les xarxes.
Molts temes que van desgranant, però d'una forma això molt directa, molt viva i molt des del tu a tu, i penso que pot ser molt interessant. A més, aquesta proposta sorgeix d'una convocatòria que es diu Estrenat al Territori, que ja en van tres edicions, que és una iniciativa que es va crear entre diferents sales privades de teatre de fora de l'àrea metropolitana. Concretament són la Mercantil de Balaguer, el Teatre de l'Aurora d'Igualada, la Planeta de Girona i la Trono de Tarragona, i es van unir per potenciar doncs, la creació fora del que és l'àmbit metropolità i donen ajudes a projectes que bé primer s'estrenen fora de Barcelona i perquè després puguin tenir també el seu circuit. I aquesta va ser la Iceberg, va ser la proposta que va encetar aquesta convocatòria, va ser la guanyadora de la primera edició.
He trobat la pàgina web d'aquestes noies, d'aquesta companyia, les Avon, i m'ha agradat molt com expliquen com van començar. Van començar al pati de l'escola fa uns 10 anys. Aquesta és la primera peça teatral de creació pròpia que fan, perquè decideixen que han de parlar de les coses que els afecten, del seu món, com tu deies. I bingo, va i guanyen el premi i la poden portar dalt de l'escenari. I alguna d'elles, quan els diuen que han guanyat, tenia només 15 anys.
Clar, imagina't.
Molt jovenetes.
Sí, noies que havien començat als 8 anys a fer teatre.
Molt conscienciades, també.
Sí, que a vegades parlem, no?, de que els joves, el poc compromís, és evident que hi ha de tot. I mira aquestes noies que de cop i diuen, a veure, és una obra que és un tema molt difícil i encetar això. I la gent costa, vull dir, seria més fàcil fer una comèdia molt més amable, molt més comercial, i elles aposten per això. Vull dir que realment també doncs, trencar una llança a favor d'aquesta gent jove que s'enfronta amb temes complicats i que està superbé i que evidentment els hem de donar suport.
Sí, sí, perquè podien haver optat per un camí més fàcil, exacte, més planer, almenys per començar, no?, per arrencar.
I tant.
I van a per totes.
Sí.
Felicitats.
Doncs les teniu al Teatre Tantarantana des de mira l'altre dia, des del 23 d'abril, i seran fins l'11 de maig.
No tuve una infancia fácil. A eso le sumas que me empecé a automedicar con drogas blandas.
Activando alarma.
Porque quan fa X coses potser que te trencaren altres coses. Ui!
Jo vaig demanar anar a l'ingrés perquè pensava que si em quedava a casa m'anava a morir.
Està prenent molt bichí. El chichí
forma
part de l'esquís.
Que encante. I quan el prenc,
algo passa.
És que se me'n va la foapa. Que la nostra filla allà, darrere el vidre, i jo no la vaig conèixer. Això és una cosa que dius, hòstia.
Si el loco va i dice que quiere ingresar, no va a ingresar. Porque el psiquiatra de urgencias considera que está lo suficientemente cuerdo como para darse cuenta de que está loco.
Te prens segons quina medicació i estàs com a l'edat.
Aquesta és la segona proposta que recomanes, que també tindrem al Tantarantana.
Exacte, just després d'Iceberg vindrà a La Deriva a partir del 14 de maig i fins al dia 25. Que és una altra producció nascuda fora de Barcelona, d'una productora que són gironins, i ja fa molts anys que treballen, estan sempre al voltant de la sala La Planeta, i han produït ja diferents espectacles. Ells s'han especialitzat bastant en fer aquesta mena de teatre verbatim, que és aquest teatre que té un punt de teatre documental, que fan servir entrevistes i directament textos extrets realment de persones que parlen en primera persona de temàtiques diverses, però que no estan pensades a priori no estan escrites com a dramatúrgia, no?, com un text teatral, sinó que és això, i ho llegeixen directament, i llavors fan unes adaptacions, i doncs s'han fet temes doncs, molt diversos, com un que parlava sobre l'Emili, sobre també el suïcidi també juvenil, que de fet van fer una obra ells mateixos, aquesta productora, que es va poder veure aquí al Vilapensa l'any 23, que es deia No m'oblideu mai. També van parlar aquests...
Amb la penedesenca Daniela Feixas?
No, la Daniela en va fer una altra.
Una altra,
sí,
amb ells, no?
Amb ells. Aquesta era del Llàtzer Garcia. I parlen de temàtiques diferents, però això posant directament veu a relats en primera persona sobre diferents temes. En aquest cas, a La Deriva, se centra la temàtica en els ingressos psiquiàtrics, les experiències de diverses persones en un ingrés psiquiàtric. La pròpia persona, la persona, doncs, els acompanyants, els professionals, i ja ho heu vist, sentit també en aquest tall, que i pot incloure inclús el riure, vull dir, perquè són situacions i està tractat d'una manera que ho fa molt pròxim i en ser directament de primera persona, doncs t'arriba d'una forma molt, molt interessant, no? I a més són dos actors només, la Marta Montiel i, perquè no em surt per aquí el nom, i l'Elias Barberà, que interpreten diferents personatges, es caracteritzen molt poquet i fan diferents personatges per mostrar-nos aquestes diverses facetes, cares, experiències positives, negatives, sobre els ingressos psiquiàtrics. Es va estrenar el març del 2024 a La Planeta i ara arriba a Barcelona i està dirigida i la dramatúrgia i la direcció és de la Lara Díez Quintanilla, que us comentava.
Que deies que no para.
Exacte, que ella de fet és psicòloga i també dramaturga i directora i ha posat, ha unit aquests dos mons que tant coneix doncs, en aquesta escriptura d'aquest text.
No ens ha de fer respecte, no?, anar a veure teatre social, documental, de denúncia.
Sí, fa respecte, però alhora te n'adones que aquestes companyies que treballen amb aquests temes una mica més punxeguts, no?, tenen moltes eines i tenen maneres de fer-nos-les aproximar d'una forma molt, això també amb projeccions, jugant, perquè la gràcia del teatre és que ens pot transportar, no és la cruesa d'un documental, potser directament amb el personatge que ho està patint, i és molt interessant veure com aquestes companyies troben els camins per fer-nos-ho arribar d'una manera un punt més amable, però per què no poder reflexionar, i segur que tenim experiències, tenim gent propera que ha viscut aquests temes i és el que dèiem abans, de no amagar-los sota la catifa, sinó treure'ls i que els hi toqui l'aire i que poder així també milloraran, no?
La Clara porta dues propostes més, així a priori, què tenen en comú?
Doncs mireu, tenen en comú diverses coses. Primer que són dues dramaturgues, dues creadores i directores amb veu pròpia. A més, duren molt aquestes dues obres.
Ai!
Són llarguetes, dues hores llargues. I...
Ostres!
Compten amb molts actors dalt de l'escenari, que això sempre fa patxoca. I, a més, parlen de temes molt propis, molt pròxims i molt personals de cadascuna d'elles.
La primera sona així.
Santa Aurora de la Pietat sempre ha estat un poble tranquil i normal, fins que va arribar aquell.
El meu germà m'ha dit que el petit ha sortit una mica així com així.
No sé si en sabré.
De què? No en sabràs?
De ser mare d'en Ramon.
A veure, nosaltres entenem que el nostre fill és diferent, però el nen també té drets.
Sí, jo també em compro el discurs de la inclusió, però si el departament vol que tinguem nens com en Ramon a classe, ha de posar recursos.
Fantàstic Ramon.
Sí, Fantàstic Ramon és una producció de la Clàudia Sadó, que n'hem parlat diverses vegades, bueno, jo en soc molt fan.
És molt prolífica.
Sí, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I a més ha anat fent el seu caminet, no? Ara dirigeix un espectacle a la Sala Gran, a la Fabià Puigcerver de Lliure. Ha anat fent tot el seu camí amb diferents produccions. De fet, la Fleischer va estrenar Tortugues o la desacceleració de les partícules. Ja havia tingut ella un recorregut a Banyoles amb el seu projecte d'escenaris especials. Després va estar amb una gossa al descampat a la Beckett. Ja va fer també un espectacle Mare de Sucre amb un elenc també divers al Nacional. I ara doncs, ha tingut l'oportunitat d'estrenar la Fabià Puigcerver del Teatre Lliure. És una obra que porta temps ja treballant-hi perquè no és un procés fàcil. Té, no sé si són 11 actors dalt de l'escenari, alguns amb diversitat funcional, d'altres no, i llavors això és un procés llarg, diguéssim, és un ritme diferent de producció, però que és molt, molt interessant doncs, que també tingui cabuda, i això, evidentment, només ho poden afrontar teatres públics pels mitjans que tenen, o bueno, teatres privats també podrien fer-ho, però és complexa, no? I en aquest cas doncs, ens presenta, dins d'aquest univers de la Clàudia, que és tan especial, és un món, és un poble. Hi ha coses que ens recorden una miqueta a Dogville, però amb molta més sucre, per entendre'ns, però és un poble que de cop hi neix un noi, que es diu Ramon, un nen, que és una persona especial, que de fet està encarnat, no l'encarna cap actor, sinó que és un nino, un titella, que es va fent molt gran, i és com aquests personatges, com els diferents personatges del poble, l'acullen o no. I la gràcia és que els actors que n'hi ha que tenen diversitat funcional són justament aquests actors els que no acullen, els que d'alguna manera no els hi costa més que entri aquest altre personatge.
La diferència, el diferent.
Exacte. I en posar aquestes contradiccions dalt de l'escenari, amb aquell llenguatge tan propi d'ella, doncs és molt interessant. És una obra llarga, també us recomano que busqueu una miqueta, l'hem fet diferents entrevistes, la Clàudia ha explicat una miqueta tot el procés de l'obra, i realment ens deixa reflexions molt interessants que van més enllà de la pròpia obra i del fet artístic, no? Que d'alguna manera ella fa molts anys que treballa amb escenaris especials, fent teatre amb persones amb diversitat funcional, i ella a l'inici, doncs clar, ho trobava, ella també té formació de psicòloga, i deia, això és terapèutic per ells, no? Vull dir, això els hi va bé amb ells. Però amb els anys, amb el temps, ha vist que això també és terapèutic per la societat, perquè, o sigui, veure persones neurodivergents, persones diverses dalt de l'escenari, no és més que un reflex de la pròpia societat. I a part que els hi devem, perquè són gent que hi són, i que també han de tenir el seu espai en els escenaris i en el món en general, i molts cops els invisibilitzem, no? I ella també fa la reflexió de dir, moltes vegades, no, aquestes persones les veiem des de la normativitat com l'heroi o com el monstre, no? Els hi posem, doncs, quasi que són àngels. Els hi posem una càrrega d'autosuperació. Els mirem i diem, oita, què està fent, oita, aquest pobre noi dalt de l'escenari. Quina... I dius, no, o sigui, traiem aquesta mirada tan complaent, no? I diem, bueno, aquestes persones tenen també, segurament no tots els seus alumnes tenen les capacitats d'estar al Teatre Lliure fent una obra, com no tots els meus alumnes normatius d'un taller de teatre X, no tots acabaran dalt d'un escenari, no? Però els que tenen aptituds, els que els agrada, els que poden, per què no donar-los-hi aquest espai? I això què demana? Doncs demana més temps, demana un altre tipus de producció, necessiten unes altres, bueno, això, un altre ritme, potser més ajudes, però que acaben poguent fer en un espectacle, i penso que és molt interessant totes aquestes reflexions que ens planteja, i també com la nostra mirada, no?, dintre del món normatiu, de dir, no, que molts cops fem, goita, que bé, i ens sortim com més cofois del teatre, de goita, que hem vist aquests pobres nois que s'autosuperen, no?, i dius, bueno, traiem-nos aquesta. Vull dir, ells estan interpretant, són actors que fan un personatge, i que tampoc no l'obra va, no parles l'obra sobre la diversitat. No, una persona com cadira de rodes no és, el seu personatge no és algú com cadira de rodes, és moltes més coses, no? És el que diem a vegades, no?, d'aquesta com reflectim, doncs allò, l'amic gay, que tot el seu arc de personatge és que és gay, no? Potser juga a futbol i potser és una mala persona, que també n'hi han de males persones, no?
Potser és l'assassí.
Exacte. I sortir una miqueta d'això, no? I ella diu, per què no puc acabar veient, doncs, un Hamlet interpretat per un actor amb cadira de rodes, tot i que el text, evidentment, no diu que va amb cadira de rodes, no?
Tot arribarà.
Totes aquestes reflexions són, trobo, molt, molt interessants.
I l'altra, la segona dramaturga, és la Victòria Spunsberg.
Exacte, que la Victòria ja fa temps que fa anys que ja treballa, ens ha proposat diferents històries, però en aquests darrers anys l'hem sentida una miqueta més perquè ha tingut, ha tocat la tecla, no?, en un parell d'ocasions, i ara, doncs, en tocar aquestes tecles, ara se li ha obert també les portes de la Sala Gran del Nacional, que no és fàcil, això, i també té un repartiment potentíssim. I estaran a la Sala Gran des d'aquesta setmana, de fet havien d'estrenar aquesta setmana, però es va posar malalt un actor, estrenant la setmana que ve, amb una història que és molt personal. Ella, de fet, la seva família és originària de Buenos Aires, ella va néixer allà, i parla d'una família, durant 100 anys d'història, el periple d'una família que s'ha de moure 3 vegades al llarg d'aquests 100 anys, i com s'adapten, com mantenen certes arrels, i a més amb un repartiment excepcional, que està liderat per la Clara Segura. Vull dir que realment serà una proposta també potent, 2 hores i 3 quarts de teatre, però que segurament no ens deixarà indiferent. A més, la Victòria té una forma de viure el teatre molt interessant, també, que combina moments més onírics amb realitat pura i dura, i en aquest sentit és molt interessant. I parla d'una cosa que li és molt propera, i això segur que es transmet d'una forma especial.
I tenim un altre duet de propostes diferents.
Sí, per si, a part d'anar al teatre, també voleu veure el teatre des d'un altre punt de vista. He vist que hi ha una proposta per famílies, el Teatre Nacional, que es diu Descobrim el TNC, heu de mirar perquè no són tots els diumenges, però hi ha una activitat que dura unes 2 hores i quart i que són els diumenges al matí, i per famílies amb canalla entre 6 i 12 anys us permeten endinsar-vos a entrar dins del teatre i una miqueta fer tot un recorregut d'entendre com és fer una producció teatral des de zero, i a partir d'aquesta excusa, doncs, vas visitant els diferents espais del teatre. Està pensat tant per grans com per petits, per veure aquesta part de darrere que moltes vegades no veiem i que sempre és interessant.
Les bambalines.
Exacte,
que tenen,
no?,
aquesta atracció.
I a més el Nacional, que tenen, clar, de vestuari, d'escenografies, d'atrezzo, és una meravella allò, i poder veure tot el, això, els amagatalls, és molt interessant.
I l'altra proposta per descobrir els teatres?
Una miqueta per més grans és els dilluns d'arxiu al Teatre Lliure. Podeu endinsar-vos en l'Arxiu del Lliure, que evidentment hi ha moltíssimes, és pura història del teatre català. Hi ha diferents, els dilluns podeu anar allà simplement a visitar, a xafardejar, inclús podeu anar-los a ajudar a catalogar o inclús a donar dades si teniu informació. I llavors hi ha alguns dilluns que fan coses concretes. Per exemple, hi ha un taller de reaprofitament de material patrimonial. Hi ha un altre dia que parlen sobre l'espectador, una trobada amb el públic, i parlar dels espectadors professionals també, i un altre dia que parlen de la història del lliure a través de la taquilla. Parlen, i ja n'han fet d'altres, amb diferents professionals del món del teatre, que a vegades normalment no estan a primera línia, tot i que estan, perquè un taquiller està a primeríssima línia, però veure el teatre des d'aquestes altres mirades.
I baratíssim, per 2 euros.
Per 2 euros, què més voleu? Aneu allà, a la plaça Margarida Xirgo, que és una meravella, i xafardegeu l'Arxiu del Lliure.
I la Clara Kolski, generosament, ens porta un bonus track per acabar.
Sí, sí, aquí vinga, de pressa i corrents, última hora. Ens va sortir una notícia fa la setmana passada, crec que va ser, o l'altra, que el Club Capitol, aquest teatre de la Rambla de Barcelona, que segurament coneixeu perquè és on el Pepe Rubianes va estar tants i tants anys fent el seu increïble monòleg, es va tancar ja fa uns anys, i es veu que reobrirà a partir del 2027. L'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a l'ha comprat i ara obrirà un concurs públic per veure qui ho gestiona, però una miqueta serà recuperar aquest espai emblemàtic del panorama teatral de la ciutat.
Per tant, serà municipal a partir d'ara.
Sí, hi ha unes fórmules, hi ha diferents espais. L'antic també va passar, el Teatre Tantarantana també, hi ha unes fórmules que són més fàbriques de creació, que tenen ajuda pública, bueno, sí, van per uns altres corrents a nivell de subvencions, però sí.
Això sumarà unes quantes butaques.
I tant, sí, perquè són dues sales. A mi es m'ha fet gràcia, jo no ho sabia, es va inaugurar com a cinema l'any 1926 i es coneixia com Can Pistoles, perquè es veu que hi programaven bàsicament westerns. Vull dir que també és un espai que allà hi ha molta història.
I un festival?
El Sismògraf, que per aquestes dates sempre a la Garrotxa, si us voleu escapar. El Sismògraf, a més, és un festival molt especial, que pel mateix títol ja ho diu, que ells capten el moviment de la Terra, els moviments especials, hi ha molta dansa, hi ha moltes escenes híbrides, i crec que a partir del 24 al 27 d'abril, crec que allarguen una mica més, fins al 30, teniu propostes a la Garrotxa per veure el que s'està coent dels nous llenguatges.
Entre volcans.
Exacte, què més voleu?
Fantàstic.
Home, allà passen coses, allà vibre, es mou vibre. La terra, és el lloc ideal.
Clara Kolski, gràcies per acompanyar-nos al cap de setmana.
Que vagi molt bé.